Si vols saber més, un espai amb Joan Pallarès.
Una de les activitats que abans les dones es dedicaven durant la diada de dissabte de Glòria era la de fer els dolços, pastes, pastissos i mones que haurien de consumir-se i regalar-se per l'endemà, diumenge de Pasqua de Resurrecció. Naturalment, que en aquells temps la mainada solia recórrer les cases per a veure què empescava i quina n'hi queia. Avui, dissabte de Glòria, les cuines estan buides, però els obradors de pastisseria són ben plens, esperant, com no, l'acabament dels milers de mones que vendran a padrins pels seus fillols. Costum que mai no es perd.
Ràdio Estel.
Estimat oient, fa temps que et volia dir una cosa. Més aviat, moltes coses. A l'Obre Cartes t'esperem els diumenges a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Coneixerem plegats les cartes més rellevants de personatges destacats i anònims, d'idees i de pensaments, de confessions i de temors. Recorda-ho, quedem els diumenges a les 9 del vespre a l'Obre Cartes. Signat Ràdio Estel. Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Arriben els primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Uns guardons en tres categories dotades cadascuna amb 2.000 euros. Inclusió social, premi otorgat per Càritas Catalunya. Diàleg, fe i cultura, otorgat per la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. I joventut, fe i discerniment vocacional, otorgat per l'Abadia de Montserrat. Uns premis creats per Memorial Bisbe Joan Carrera, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel en motiu del desè aniversari de la mort del bisbe Joan, on es premiaran triades directament pel jurat publicacions fetes entre el 2 de juny del 2017 i el 30 d'abril d'aquest any. Els guanyadors es coneixeran durant aquesta primavera. Totes les bases a radioestel.cat. Primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Segueix-ne la pista. Més informació i totes les bases a radioestel.cat. La Setmana Santa a Ràdio Estel. Aquest diumenge de Rams, viu-lo amb nosaltres. A 8:15 del matí, les laudes. A 11:00, benedicció de Rams des del Pla de la Seu. I a continuació, missa des de la Catedral de Barcelona, concelebrada pels bisbes auxiliars Sergi Gordo i Antoni Badell. La Setmana Santa es viu i s'escolta a Ràdio Estel.
T'indigna la violència de gènere o la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i que presenta qui us parla, Montserrat Nebrera. Parlem d'educar des de la igualtat, de visibilitat, d'ocupació de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món més just i millor per tothom. Cada dijous, de 9 del matí a 9:15, a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. Ràdio Estel.
Molt bon vespre. Benvinguts una setmana més a Modus Vivendi. Què tal? Com està aprovant aquesta Setmana Santa, de la qual ja estem ben bé pràcticament a la Pasqua, no? Espero que bé. Esperem que bé. El control tècnic, l'Àlex Alsina. Us parla la Cristina Ordunya. Avui farem un recorregut per diverses músiques i fragments de textos, sense més comentaris. Vosaltres mateixos fareu el fil que us convingui. Ho enfilareu al vostre gust, seguint les vostres inclinacions, els vostres desitjos, les vostres emocions, per aconseguir que aquesta sigui, com esperem de debò, una experiència òptima. Heu sentit, espero, i si no, jo us ho explico ara, que la música és un massatge molt important pel cervell. I és així que cada autor o cada tipus de tempo, de melodia, de composició, provoca una excitació diferent neuronal. I, per tant, fa recorreguts diferents al nostre cervell, de tal manera que aquelles persones que escolten diversos ritmes, diversos autors, diverses músiques, sí, encara que sigui clàssica tot, està provocant una neuroplasticitat molt important en el seu cervell i li està donant certament vidilla, és a dir, capacitat de mantenir-se jove i en bon estat. Per tant, us convidem, primer que tot, a començar a sentir l'olor de la primavera, perquè és un dels referents que ens donen els violins que sempre empra Vivaldi en les seves peces, no? Aquell moviment que utilitza, no sempre, però tot sovint ens porta a ser més optimistes i més creatius. I és per això que començarem avui amb el concert de corda i clavicordi Presto, en el moviment Presto, aquest que escolteu ara per aquí sota, de Vivaldi, perquè malgrat tot, malgrat els problemes, malgrat les creus, malgrat les circumstàncies difícils, sempre ha d'haver-hi un racó al nostre interior per fer créixer l'amor, per fer créixer la confiança, per fer créixer aquest gaudi de la vida que es traspassa a través d'un bri de llum del sol. Necessitem la pau per poder viure i treballar amb esperança i amb plaer. Aquesta pau tan desitjada, si hem de confiar en les paraules dels homes, però que rebutgen tan contínua i fermament amb els seus actes. En quant a nosaltres, amb tot, posem tota la nostra voluntat en aquesta pau i obtinguem-la a qualsevol preu. I qui podria dir-nos quin és aquest preu? Serà possible obtenir la pau pacíficament? Ai, com podria ser? Estem tan acorralats pel temor i per la bogeria que, d'una manera o una altra, hem d'estar sempre en lluita amb ells. Potser les nostres vides no arribin a veure el final de la contesa, Potser ni tan sols la clara esperança del seu final. Potser el millor que podem esperar és veure com la batalla es fa més dura i més dura cada dia, fins que al final esclati obertament en una carnisseria d'homes causada per la guerra declarada, en lloc de cap als mètodes més lents i més cruels del comerç pacífic. Si vivim per veure-ho, haurem viscut per veure molt, perquè significaria que les classes riques haurien adonat de les seves pròpies injustícies i robatoris i que els estarien defenent conscientment per la violència oberta. Aleshores, al final, no es trobaria lluny. Però, en qualsevol cas, i sigui quina sigui la natura de la nostra lluita per la pau, amb tal d'apuntar a ella fermament i amb senzillesa d'esperit i tenir-la sempre en perspectiva, un reflex d'aquesta pau futura il·luminarà el tumult i el desconcert de les nostres vides, tant si el desconcert és aparentment insignificant com si és clarament tràgic, i viurem, a la nostra esperança almenys, una vida d'homes. I és que els temps presents no poden oferir-nos major recompensa que aquesta. William Morris, L'art sota la plutocràcia. I del treball útil o l'esforç inútil de William Morris, el llibre d'absències de Miquel Martí i Pol. Anem molt més enllà. Potser aquesta profunda docilitat de tot és un miratge. I què si ho fos? No s'emplena de copa d'or de la tarda d'un biclà que embriaga només que el tastis? Doncs, si arreu esclaten senyals, enigmes, xifres, tal vegada és que la vida sol·licita vida per fer la bellesa. Anem a plena llum, sense cap por, fins que la ratlla de l'obscur ens engoleixi. Deliciosa interpretació d'aquest nocturn de Chopin. Perfecte per anar des d'aquest fil obscur que ens ha brindat Martí i Pol fins a l'estranyesa del món de Peter Sloterdijk. Tot el que era absent o fosc es va treure del dia i es va funcionalitzar. Però el decisiu és que no som nosaltres que fem una pausa quan dormim, sinó que és el món que en fa una quan el sol ens aparta per una estona. Existim en ritmes de vella i son. Si tornem a marcar les pauses en el teixit ontològic del món, ens alliberarem de la pressió positivista, que no admet, per cert, més que el no existir encara abans de néixer i el no existir més després de morir, amb dues coses reprimides i blocades pel contínuum de l'imaginari d'un dia permanent que comprèn tot el que succeeix. La nostra estada mateixa al bressol és també un batec constant entre l'existència i l'absència. Això és el que nosaltres, criatures il·lustrades del pensament sense nit, no volem permetre en cap cas. Si finalment poguéssim eliminar la paraula Déu, diu Sloterdijk, el que en quedaria, sense el final propi del món, la seva pausa, el seu discret no res. Si finalment poguéssim eliminar la paraula Déu, el que en quedaria seria el final propi del món, la seva pausa, el seu discret no res. Perquè, en realitat, la paraula Déu no es pot eliminar. En absència seva, també, o precisament, roman poderosament present. És quan ens n'anem a dormir que fem balanç i posem al davant de nostra imatge la consciència. I és quan podem sentir aquelles emocions de responsabilitat, de culpabilitat, de satisfacció, de bellesa, d'ambició. El papa Francesc, en una conversa amb Thomas Leoncini, que s'ha publicat a columna i que es diu Déu és jove, explica una de les malalties que creu que provoca la vida actual. Una malaltia molt greu i que em fa molta por, diu el Sant Pare, i que està molt estesa, sobretot en aquesta època, la incapacitat de sentir culpa. Em fan por els que he anomenat escaladors ambiciosos, que potser rere els seus diplomes internacionals i el seu llenguatge tècnic, moltes vegades gasós, oculten una saviesa precària i, sobretot, una absència quasi absoluta d'humanitat. No és infreqüent que moltes persones, per por del dolor i el cansament del treball i el sacrifici, prefereixin creure aquests individus poc recomanables, tot i que sovint recomanats. L'ésser humà, però, què seria sense dolor? Aquí he tocat un altre tema que al meu parer és molt important, la por del dolor moral. És amb el dolor que aprenem dia a dia a créixer. El dolor i les proves que ens posa la vida ens subministren una oportunitat indispensable de conèixer-nos en el més profund de l'ànima i de comprendre els nostres límits fins que no arribem a preguntar-nos de debò encara cal que corri més sang perquè el nostre orgull ferit i fracassat reconegui la derrota? El dolor ens pot donar també un ensenyament útil, no ho oblidem. Ens pot ajudar a comprendre fins a quin punt explorem sota la superfície i, per tant, pot ser determinant per canviar fins i tot de manera radical els nostres comportaments. Aquest raonament no s'ha de confondre amb el masoquisme, que quedi clar. Parlo d'un dolor que no es busca, sinó que arriba i, per tant, s'ha d'afrontar. Rita Levi Montalcini, Premi Nobel de Medicina 1986, va escriure un llibre de memòries. Es diu Elogio de la imperfección. A mi madre, no menos que a mi padre, debo la buena disposición para con el prójimo, la falta de animosidad y la tendencia a ver hechos y personas por el lado más favorable. Este carácter aún lo tuvo en mayor grado mi hermano Gino, que me impresionó de niña y explica al menos en parte la incondicional admiración que le profesé. A él lo ayudó más que a mí en el curso de su vida, que un infarto truncó prematuramente. Ahora que considero retrospectivamente mi largo trayecto, el de mis contemporáneos y colegas y el de los jóvenes ayudantes que he ido teniendo, creo que puedo afirmar que para la investigación científica ni la inteligencia ni la capacidad de llevar a cabo empresas con rigor y exactitud son factores decisivos del éxito y la satisfacción personal. Más que esto, cuenta la dedicación y el empeño en superar dificultades, porque nos permite afrontar problemas que quizás otros más críticos y agudos no se atreverían a afrontar. Sin seguir un plan preestablecido, pero guiada en cada caso por mis inclinaciones y por el azar, en mi vida he procurado, como se verá en este libro, el cual constituye una suerte de balance o de último parte, conciliar dos aspiraciones inconciliables. Perfection of the life or of the work, en palabras del gran poeta Yeats, es decir, que ha realizado lo que podríamos llamar la imperfección of the life and of the work. Y el que una actividad desarrollada de manera tan imperfecta haya sido y siga siendo para mí una fuente inagotable de goce, me lleva a creer que la imperfección de nuestras realizaciones se compadece mejor con la imperfecta naturaleza humana que la perfección. Los procesos evolutivos que transformaron a Lucy, una antepasada nuestra de hace 3,5 millones de años, de 1,5 metros de estatura y cráneo no mayor que un coco, en el Homo sapiens, no ocurrieron según un plan preestablecido, sino que se debieron a una serie de mutaciones casuales. El progresivo aumento del cerebro y el espectacular desarrollo de las capacidades intelectuales de nuestra especie son producto de una evolución inarmónica que ha originado infinidad de complejos psíquicos y de comportamientos aberrantes. No es el caso de compañeros de viaje nuestros, como los primates antropomorfos o los insectos infinitamente más numerosos, que nos precedieron cientos de millones de años y probablemente no sobrevivirán. Los que hoy pueblan la superficie del planeta no son sustancialmente distintos de sus antepasados de hace 600 millones de años. Desde la aparición del primer ejemplar, su minúsculo cerebro se reveló tan apto para adaptarse al ambiente y enfrentarse a los depredadores que pudo quedar fuera del juego caprichoso de las mutaciones. Su fijeza evolutiva se debe a la perfección del modelo primordial. Rita Levi-Montalcini es va doctorar a 1930 en medicina, en neurocirurgia, mentre estava pràcticament lliurant la Primera Guerra Mundial. Va muntar un laboratori a casa seva quan les lleis racials de la Itàlia fascista li van impedir seguir les seves investigacions. I després de la Segona Guerra Mundial, durant 30 anys, va investigar a Washington. Va tractar de conciliar dues aspiracions irreconciliables, com ella mateixa explica, segons el gran poeta Yeats, la perfecció en la vida o la perfecció en el treball. Ho va aconseguir optant per certa imperfecció a la vida i en el treball. I al descobrir el plaer que li procuraven amb dues activitats, va descobrir que això, que la imperfecció, era el que més s'ajustava a la natura humana, perquè la imperfecció és el que ens fa evolucionar. La imperfecció no és el cas de la música de Mozart, tot i que a la seva vida personal segurament ell podria explicar-nos moltes experiències d'imperfecció, però servirà per posar el punt i final a aquest programa en el que hem escoltat a Vivaldi, Chopin, Tchaikovsky, Toscanini i finalment aquesta petita música nocturna de Mozart que esperem que us porti fins a la Pasqua amb tota la força i tota l'energia. Fins aquí Modus Vivendi. Us esperem la setmana vinent. A reveure.